al poble. Unes 150 persones es van concentrar davant l'Ajuntament per denunciar que han augmentat els robatoris nocturns a l'interior dels habitatges. Després de reclamar explicacions a l'alcalde, bona part dels veïns van anar fins a un pis on viuen els joves, a qui consideren responsables dels robatoris. Els veïns els van escridassar i finalment els Mossos se'ls van endur escoltats per evitar incidents. L'alcalde de Llançà, Francesc Guisset, explica que la situació a què s'ha arribat feia dies que es veia venir perquè notava un augment de la crispació entre el veïnat davant de la presència dels joves. Diu que entén la crispació del veïnat pels robatoris, però nega un augment exponencial dels fets delictius d'acord amb les estadístiques policials. I en plana religiosa, el Papa ha reflexionat sobre l'impacte del Covid-19 en els refugiats i en el medi ambient. El Papa ha dit que la crisi provocada pel coronavirus ha posat en relleu la necessitat d'assegurar la protecció a les persones refugiades. I fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga. Del 5 al 10 d'octubre, peregrinatge al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Dormirem al Convent Mercedari de Santa Maria de l'Olivar i visitarem Sigüenza, Cáceres, Plasencia, Juste, el mateix Santuari de Guadalupe i el Monestir de Santa Maria la Real. Del 5 al 10 d'octubre, al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 4 minuts. Comencem 50ers.
Sergi Mas.
Què tal, família 50? Com esteu? Ja teniu els petardos? Ja teniu les petardes? Gran nit, la d'avui. Quina nit. No hem posat encara, clar, que acabem de començar, el tema de Jaume Sisa, nit de Sant Joan. No hi ha programa de ràdio que se precie que no ponga este tema un dia com avui, nit de Sant Joan. Seria el cas, però no el posarem. Ja el posem... L'hem sentit fa una estona, l'escoltarem més tard. Bueno, que tingueu una gran revetlla. Estaria bé. Què voleu fer per aquesta revetlla? Llançar 4 petardos? Tirar unes bombetes d'aquelles coses que semblen... que no fan soroll, que són aptes per nens? Insisteixo, com vaig dir ahir i diré demà i demà passat, no li veig la gràcia als petardos ni a les bombetes. Però qui més qui menys, quan hem estat nens, és a dir, fa 3 dècades, 4 dècades... 50, recordareu, qui no s'ha rigut llançant un tro a una paret? Bum! I aquella rialla absurda que fas. Que fuerte! Bueno, i què? Als petardos sempre hi ha una, que es gasta els diners i la resta que ho celebren. Igual. És a dir, perquè el soroll que fa el tro o la piula o la traca és el mateix soroll que escolta la persona que compra i la persona que ho escolta. És a dir, que jo compro... És un mal negoci, però bueno, evidentment tenen dret totes les cases de pirotècnia a guanyar-se la vida, només faltaria. Però no he estat mai un gran... No he estat mai un gran petardo, ni un petardeo. No, què va. Què voleu fer avui? Què ballareu? Notícia a La Vanguardia, avui, dimarts 23 de juny. El ball a les discoteques, queda prohibit després d'un permís inicial. El ball a les discoteques queda prohibit, però... Jo, de debò, no entenc les coses, eh? Això sembla que sigui l'OMS qui dicti aquestes normes. Estem parlant de Catalunya, estem parlant d'Espanya. El ball a les discoteques queda prohibit la nit d'avui. Però a què diem ball? Diem ball al que fa Sergi Mas, que se'n va al fons de la barra i comença a moure la mà, fa sorolls amb la taula, agafa un got de tub, mou una mica el cos... Això ja és ball? A partir de quan és ball? A partir de què? A partir de què? De que saltes a la pista? Què passa? Que si no estàs a la pista no estàs ballant? Mentida. 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 Aviam si no es podrà passar o no es podrà ballar a l'entorn de la pista. I a més, quina pista? Si cada vegada hi ha menys pistes. Com seran les festes d'avui? Com seran les revetlles d'avui? Qui ballarà? Doncs sí, sí, la Generalitat ha prohibit el ball a les discoteques. Ah, amigo. Però no a les cases particulars. Jo me'n vaig. És a dir, quina diferència hi ha per agafar un coronavirus, ballar a casa o ballar a una discoteca? No ho entenc. No ho entenc. Perquè l'afegit que posa la notícia de La Vanguardia és: sin embargo, en las fiestas privadas sí se puede bailar. No, Toni, no entenc. I si jo tinc... I si a casa meva faig una... Tinc un pàrquing i del pàrquing faig una discoteca, al final què? Que haig de trucar a l'OMS per dir... És l'OMS, com el Gila, és l'OMS. Miri, casa meva, al pàrquing, he habilitat una discoteca. Per tant, estic ballant a casa, però és una discoteca. Puc ballar, sí o no? La resolució de la Generalitat permet el ball a un local sempre que l'espai quedi reservat per grups de persones que tenen una relació. I si no la tenen i l'estan a punt de tenir, què? No entenc. Bé, doncs queda reservat per grups de persones que tinguin una relació i un contacte pròxim de forma molt habitual. Ah, amigo, és a dir, que ja es coneguin. Estem aquí fent moltes voltes a... I si es coneixen una mica, què? Queda prohibit ballar? Escolta, digueu que sí o digueu que no. Ara, poden ballar si tenen una relació molt habitual? A què diem una relació molt habitual? A una amiga que fa 2 anys que no veus i, hombre, què tal? Ja no pots fer aquella abraçada que és molt madrileña. Palomeque, cuánto tiempo, palomeque. Sí. En tal cas, continua l'afegitor de la Generalitat, haurà d'haver-hi un registre d'assistents, oh, Dios, per si s'han de rastrejar contagis. Per si s'ha de fer una enumeració de contagis. Bé, des de la patronal, compte que entra ja la patronal. Compte que aquí la patronal entrarà a decidir qui pot ballar, a on pot ballar i sota quins criteris. Des de la patronal s'interpreta com una excepció dirigida a les festes privades de família o d'amics, però molt restringides, perquè, per exemple, a un casament... Ahí voy. Un casament. Hi ha persones que es coneixen de vista... No s'ha passat mai que esteu a un casament i dius... El de la taula 8, aquest el tinc vist, sinó... I aquella de la taula 4, aquella m'ha mirat 4 vegades, van coincidir un dia al Corte Inglés, o l'he venut una assegurança, o va venir un dia a la ràdio, qui és, o ens hem conegut, o m'està mirant molt, i jo també, i m'ha llançat un somriure. A què estem jugant? Doncs sí, diu la patronal. A un casament, per exemple... És possible que no tots els assistents tinguin un contacte molt habitual. Home, no. Hi ha casaments de 8 persones, hi ha casaments de 15 persones, de 100 persones. El meu primer casament i únic, jo m'he casat una vegada. Quantes diries, Toni Huguet, quantes persones diries que van anar al meu primer casament? Que van posar, jo no vaig demanar, però van posar un guarda de seguretat a l'entrada. Estic parlant de fa 25 anys, any 95. Quantes persones dirien, quants convidats diries que van anar al meu casament? 200. No, més. 222. La galleta que s'hi pide por su número. 222 persones. Bo. Encara tinc el vídeo, eh? Encara tinc el vídeo. Que ha passat de VHS a MP4. està allà intacta. Continua el dictamen de la patronal. Aquestes festes tampoc suposen el gruix de l'oci i el negoci nocturn, que són les discoteques, bars musicals o carpes d'estiu. Però és un punt que a la reunió d'ahir es va dir que es deu aclarir. Home, clar, clar. De la mateixa forma s'ha d'aclarir si la discoteca es pot consumir dempeus o assegut. És a dir, que ara també hauran de decidir, hauran d'examinar si hem begut un gin tònic dempeus o assegut. No és cap broma, eh? Clar, clar. De la mateixa forma que si a la discoteca es pot consumir dempeu o només assegut. Els locals diuen que restringiran la seva activitat i que això només afavorirà a les festes il·legals. Per cert, al costat, una altra notícia. A la Revella, millor deixar el gel a casa, ojo, eh? I rentar-se les mans. Tot això que vindria a ser la manipulació dels coets i les piules. Mira, saps què? Acabarem amb la frase que queda molta gent. Mira, nosaltres al final ens quedem a casa. No sortirem perquè ens fa molta por la carretera, que és veritat, és veritat. Família jove, família 50, però jo crec que el 50 acostuma a ser molt amb un conductor amb seny, menys José Manuel Soto, però el 50 acostuma a ser un conductor amb assenyat i amb tres dits o quatre dits de front i dir, ja saps què, fora cotxes, avui ens quedem a casa, amb la noia, amb la parella, i demà serà un altre dia. Demà serà festa. Demà tenim programa especial amb la reproducció de l'entrevista que li vam fer aquí, aquest mateix estudi, Sant Joan Manuel Serrat. Família 50, família Petarda, com que ja tots som una mica veterans, quedeu-vos a casa, ho lamento molt, per les zones de restauració i zones que volen fer festes, però tinguem una mica de seny, i el seny el dona sempre el caràcter 50 de la nostra vida. Un dia com avui, eh? Una nit com la d'avui, una taula ben preparada, a casa amb els íntims, si poden ser, si pot ser els fills, si pot ser la parella, o els amics més propers, i fins i tot hi haurà 50 sols que aquesta nit hauran de celebrar, entre cometes, la Revella, i amb la millor companyia, que queda traduïda amb qualsevol ampolla de Bodegas Torres. Dóna prestigi, dóna elegància, i a més que quan cau un, jo què sé, un vinya esmeralda, clar, clar, és que tu dius, vinya esmeralda, quin vi teniu al restaurant, quin vi treus a casa, tinc un vinya esmeralda. Ja saps que quan baixa, jo que tinc l'esòfag molt, molt, molt delicat, que és un departament de la Generalitat de coses delicades, delicat, doncs molt delicat, quan bec un priorat, un vinya esmeralda, notes que va baixant i ja està. I no fa forats i et cau a l'estómac i dius, ostres, que rico. Aquesta és l'expressió. Està bo aquest vi, eh? Posa'm una mica més, sisplau. Per favor, el vi en copa. Us ho demano, per favor. Família Torres té presència amb cellers i vinyes al Penedès, a la Conca del Barberà, al Priorat, al Segre. Som membres de les Premium Familiae Vini, una associació que integra 12 de les famílies centenàries elaborades de vi més prestigioses d'Europa. Bodegas Torres es comercialitza en 150 mercats. Bodegas Torres. Prestigi, elegància... Clar, és que saps què passa? Que estic fent la publicitat, que no és publicitat, que són consells, i m'estan venint al cap marques, el Vinyasol, Sangre de Toro... Perdona, aquest cap de setmana, a la Caputxeta, hem fet dos dinars extraordinaris i durant el dinar, aquella ampolla de Sangre de Toro, dius, ostres, mira, ja salivo, ja estic salivant. Que tingueu bona Revella, salut, amb Bodegas Torres.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky,
you know how I feel. Fa uns dies parlàvem, no sé ben bé, no recordo l'origen, de les impressores 3D, del futur de... del nostre futur, que ja hem de... L'entrevista amb... En Dani Jiménez, clar, el gran científic Dani Jiménez, que ens parlava de les impressores 3D, del futur, que ja és un present, segurament, i de moltes coses que, si no estem al dia, ens estem perdent. I ja no és estar al dia, que els 50ers ens procurem, procurem estar al dia. Ens hem adaptat bé en alguns termes, en algunes fases, moltes vegades ho dic, doncs de l'Olivetti hem passat al portàtil i ho hem fet bé, del paper carbó a l'escàner, bien, però... I les impressores? Aquell cicle hostil, bueno, ara... Aquesta sensació de tenir, de poder gaudir d'impressores 3D... Emilio Sepúlveda és CEO de Natural Machines. Ho he dit bé, Emilio, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé. CEO de Natural Machines?
Sí.
Què és Natural Machines?
Natural Machines és una empresa que vam començar el 2012 i el que fem és fer servir la tecnologia que tenim a l'abast per ajudar la gent a tenir una alimentació més adequada, doncs, al seu estil de vida i més natural i més sana.
Estem parlant d'alimentació... i d'impressora 3D, eh?
Exacte.
Ja avançarem. Molt bé. Ens parlava l'altre dia el Dani Jiménez. No sé si el coneixes, que és un científic extraordinari. A més, té un campus per ensenyar a la canalla doncs, els perquès, els ets i els uts de la ciència. I ens parlava de menjar aliments... fets per impressores. Jo les impressores que he vist 3D les veig al MediaMark o al Corte Inglés, que veus com comencen a fer coses i treuen pues unes... Aquestes ulleres, per exemple, són ulleres fetes amb impressora 3D.
Sí.
Què guanyem? Pues que no hi ha excedent de producte. Uh-huh. Et posen la cara davant d'un ordinador i ja està. Vosaltres esteu parlant de produir aliments?
Sí.
Explica'm això, perquè...
Sí, a veure, la tecnologia, quan tu poses junt imprimir i menjar, el que et ve al cap és que estàs fent algú de plàstic, no? Algú
sí,
que no,
sí,
que no estarà gaire bo.
Sí. Vull una torrada, vull xocolata. Sí, ara en parlem, sí.
Doncs en realitat és un procés que és el que passa a la indústria. O sigui, el mateix procés que està passant a una fàbrica de pizzas, de galetes, del que tu vulguis, el que hem fet és agafar una tecnologia que fa exactament el mateix procés, però... amb un tamany molt més petit, i això se'n diu impressió 3D. Però la indústria pues, se'n diu, no té un nom concret, però tu, si en realitat vas al súper i compres galetes, ja estàs menjant aliments produïts en 3D, imprimits en 3D.
O sigui que imprimits?
No. Sí, el que passa és que no es diu així, la tecnologia dins de la fàbrica. És a dir, no és un concepte estrany, no és un concepte nou, simplement que mai ha estat amb un tamany que tu puguis tenir a casa. I aquesta és la gran diferència.
Clar. Que de moment no tenim a casa, que de moment. Jo no sé si d'aquí 70 anys, o tal i com va ràpid la vida, igual d'aquí 10, 12, el més normal serà tenir una impressora 3D a casa i entrar als llocs amb el dit, amb un xip que ens posaran a l'ungla. Jo crec que el futur va per aquí, no? Crec.
Doncs això és el que nosaltres pensem i això és el que nosaltres estem, diguem, trobant el camí perquè passi, no? El que tu puguis, igual que t'has fet les ulleres, que et puguis fer pues, el que et vingui de gust sense malbaratar ingredients, sense malbaratar menjar i que tu facis el que et vingui de gust en aquell moment amb el tamany que tinguis gana i si tens necessitats especials sense gluten o sense sucre o el que sigui, doncs que estigui preparat per tu. Això és el concepte que hi ha darrere d'imprimir menjar.
Al·lucino. He vist una fotografia al vostre web, Natural Machines, i clar, estic veient com estan fent com una mena d'esmorzar. Hem penjat això.
Sí.
Aquesta mena de dues cafeteres... estic veient la fotografia, l'he penjat a Twitter, si voleu veure la fotografia. Són com dues cafeteres, una al costat de l'altra, amb una pantalla tàctil,
i que estem veient com cau, no sé si és un cafè o unes pastetes, exactament això què és?
Doncs això, mira, això és un avem que vam fer amb un restaurant a Barcelona,
sí.
I aquestes màquines són les nostres, que es diuen Fudini,
sí.
Tenen el tamany d'un forn, més o menys.
Microones, més o menys, no?
Sí.
Sí, més o menys, sí. Sí. Sí, sí.
I llavors el que tu estàs veient aquí a la foto,
sí.
Està imprimint part d'un plat, i això és patata dolça, vale? Llavors, enganya la vista,
sí.
Però no deixa de ser ingredient preparat per un xef. No és una cosa que nosaltres hem fet uns polvos allà màgics i tirar...
Vale.
No, són ingredients frescos. I llavors això, amb aquest plat en concret, va amb un tros de carn i el plat l'acaba el xef, evidentment.
Vale, vale, vale. Això és el futur?
Això és el futur o part del futur?
Part del futur.
Això és el que nosaltres pensem que pot ajudar la gent, però és part del futur.
El cafè, clar, quan penses en el futur, des del més absolut desconeixement, com és el meu cas, el cafè seguirà sent cafè, seguirà existint una cafetera, tu penses que sí, penseu que sí, a on va la indústria?
Doncs nosaltres pensem que el cafè, per exemple, seguirà sent cafè.
Bien.
Nosaltres el que no busquem és substituir... aliments que tu estiguis acostumat per altres que nosaltres estem ficant allà per la boca. Nosaltres, la nostra màquina, tu pots ficar dins el que tu vulguis. No ens has de comprar a nosaltres els ingredients. No és un Nespresso, perquè ens entenem.
Vale, vale.
Vale? I des del punt de vista d'un restaurant, allà qui mana és el xef. No estem substituint un xef,
vale.
Sinó que és una eina a dins de la cuina perquè ells puguin fer el que els hi passi pel cap i que ara mateix no poden fer, perquè manualment no és possible... o perquè requereix, doncs, molt de temps, i això els ajuda a fer determinades coses.
Jo, que habitualment faig a primera hora del dematí un cafè i una torrada amb oli, el cafè ho deixem perquè el cafè és una fruita i, en principi, poses una consumiràs amb una càpsula,
sí.
o amb gra, que és com faig jo, i vale. Però una torrada me la podré fer amb una impressora 3D?
Te la podràs fer. La diferència entre una torrada que tu t'estàs fent avui a casa,
sí.
i la que et podràs fer amb la impressora 3D és que la que tu et fas a casa... l'estàs comprant al forn o al súper,
sí.
i doncs té els ingredients que té, i tu allà no pintes res, i el tamany que té.
Has comprat un pa de pagès al forn,
exacte.
O a un supermercat, i bueno, i penses que allò, penses, no, veus que allò té forma de torrada,
sí.
és com una plantilla dels peus, ho poses a la torradora, pam,
exacte.
Una mica d'oli i fora.
Exacte. Doncs ara el que podràs fer és fer-te la torrada que estigui feta amb els cereals que tu vulguis, amb els ingredients que tu vulguis, del tamany que tu vulguis, amb gluten, sense gluten...
Comença a agradar-me això, eh?
Tot això.
Clar, tu sabràs el que poses allà.
Exacte, tu controles. Sí.
I la textura?
La textura ve determinada al final pels ingredients. Llavors, la màquina pot treballar amb un rang de textures més o menys ampli, que va des de líquid, doncs amb coses com cuscús sencer o carn picada. No podrà imprimir un os,
vale? Vale.
Perquè ens entenem. Però per la resta, la textura s'aconsegueix a partir de l'ingredient o a partir del procés de cocció. Llavors, les textures no hauràs de prescindir de cap d'elles.
Vale. Per tant, si depèn dels ingredients, tindrà el tamany, que això vindrà determinat per les ordres que jo li doni a aquesta impressora, no?
Exacte.
Vull una torrada de, jo què sé, de 15 per 15,
exacte.
Quadrada.
I que en comptes de tenir una forma quadrada, doncs tinc una forma d'essa, que és la inicial del meu nom. Sí, sí.
I jo podré tenir aquesta màquina a casa?
Sí, sí,
en un futur?
De moment
ara,
estem
ara
venent...
No,
pots,
sí.
però nosaltres aconsellem que encara no, perquè nosaltres estem primer treballant amb professionals, ens estan ajudant molt a avançar amb les, diguem, les coses que pot fer la màquina... i tenim previst llançar una pel mercat domèstic per tenir-ho a casa en els propers mesos. Però recomanem que la gent s'esperi a la següent versió.
Vale, vale, vale. Estem veient produccions d'impressores 3D fent mobles de casa directament, mobles de casa. Avui un moble que faci 38,3, perquè l'arquitecte o al final m'han fet la casa, m'han fet un nyap, i vull aquest moble. Això es pot fer ja.
Sí,
això ja.
Sí, sí.
Vale.
Sí.
Clar, diu sí, amb una naturalitat, amb una sobre... Sí, i tant. Perfecte. Clar, a l'hora de composar aliments, clar, un es pensa que una torrada serà de plàstic, i no serà de plàstic.
No.
Serà dels ingredients que tu li posis.
Exacte, sí. Al final, la diferència entre la torrada que tu pots comprar avui a qualsevol botiga i la torrada que et faràs tu és que tu decidiràs quan la fas, com la fas, quins ingredients té...
Faràs el pa al moment, però el pa al moment es pot arribar a fer, això?
Sí, sí, sí. Clar, nosaltres, de fet, estem treballant amb empreses que fan els ingredients del pa...
Sí.
I la veritat és que estan bastant entusiasmats en el sentit de que els hi dona una manera d'arribar al client molt diferent i que els hi permet establir una connexió, si vols, emocional, no? No és el mateix que tu tinguis el mateix pa que té el del costat,
sí, sí,
que tinguis el teu pa.
Clar, entenc que això, per un forn, ha de ser un invent fantàstic perquè no tindran excedent de producte pràcticament mai. És a dir, a les 5 de la tarda, quan ja comença de baixada les comandes, i bueno, a partir d'ara ja faig pa... i no em sobra.
Aquesta és una de les coses que nosaltres estem buscant, és ajudar que el planeta sigui una mica més sostenible. En el nostre cas, ajudem tant amb el tema d'aprofitar ingredients que d'altra manera es perdrien, com amb el tema de produir només el que s'ha de consumir. I tens raó, que en molts països has de tenir estoc a la botiga, encara que sigui, falti un minut per tancar.
Sí, sí, clar, són les 8 del vespre i et sobren allà 40 barres, sempre hi ha llocs, el banc dels aliments, on es poden anar, però clar. Escolta, jo segueixo amb la torrada perquè estic al·lucinant amb això. En quanta estona pot arribar a fer una torrada una màquina d'aquestes?
Doncs una torrada és qüestió d'un o dos minuts. No estem parlant d'hores.
Un o dos minuts?
Sí.
Però
sí,
i la fermentació del pa, tot això en deies abans, no?
Això depèn dels ingredients que tu facis servir, evidentment. Clar, i si tu tens uns ingredients que... Hi ha dos tipus d'ingredients per fer pa. Els que els diuen vius, que són els que fermenten i canvien de tamany i canvien de forma, i els que els diuen morts, que ja no fan res, no? Perquè ja les bactèries estan... O els fongs estan no estan fent res. Llavors, evidentment, quan tu poses un ingredient viu i tu estàs fent un pa, allò no serà estable en el tamany, diguem, amb la forma, però no és un impediment. Al final, després de tu imprimir la torrada, doncs hi haurà un procés de cocció que es pot fer dins de la mateixa màquina, i això doncs acabarà tenint un resultat final que serà el que sigui en funció de l'ingredient.
Qui diu torrades diu magdalenes.
Sí, sí. Magdalenes, galetes, el que tu vulguis.
Jo puc fer una... Clar, jo puc fer... És que em diràs, Sergi, pots fer de tot.
Pots fer de tot.
Però un gazpacho igual m'ho fa millor. No sé, pregunto, disparo. La Thermomix?
Segurament, sí, sí. Si és qüestió de barrejar i triturar, la Thermomix ja ho fa força bé. Sí, sí.
Millor que una impressora 3D, en aquest cas, no? Perquè, total, la fa jo és tomàquet.
Clar, no deixen de ser eines.
La Thermomix o qualsevol altre robot, eh?
Clar, no deixen de ser eines i les eines, al final, tenen la seva funció.
Vale.
Sí, sí. I si vols fer un ou ferrat, segurament amb la paella és el millor que pots fer.
Sí? Però clar, hi haurà una mena d'aliments que es podran fer, o serà millor fer-los... clar, amb això, què fem amb el pa? Que a mi em passa, aquest cap de setmana vaig estar fora, quan vaig arribar diumenge al vespre a nit, clar, hi havia el pa que estava florit... jo sempre el guardo al forn, perquè teòricament és un lloc hermètic, allò s'ha acabat.
Sí, sí, sí.
Hem d'esperar uns anys.
No, uns mesos.
Uns mesos.
Sí, sí.
Uns mesos.
Sí, sí, sí.
Clar, entenc que, insisteixo, hi ha aliments que són futuribles de fer amb aquestes màquines, amb aquestes impressores 3D, i altres que dius, per fer-te un ou, és que l'ou és l'ou.
Clar.
Paella i fora.
Clar. Nosaltres podem fer ous.
Ah, sí?
El que passa és que no necessitem oli. Llavors, és una altra història.
Ah, sí?
Clar, si tu ets un fan de veure el xup-xup de l'oli,
doncs
segurament seguiràs fent una paella, no?
Sí, clar.
Però depèn una mica del que tu vulguis aconseguir. Si no vols la part dolenta, no?
Clar.
Que és tot l'oli escalfat i l'impacte que això pot tenir a la teva salut, doncs potser voldràs un ou que no necessiti estar allà bullint amb l'oli.
Un filet, també anem d'anar a la paella.
Ara sí, però també ho podràs fer a la màquina. Això no vol dir que l'hagis d'imprimir, però que el pots cuinar a la màquina. Nosaltres tenim una tecnologia de cocció nostra...
Ah, amigo, vale. Para, que aquí entrem en un altre terreny. Hem parlat d'impressora 3D i aquí m'estàs parlant d'una tecnologia de cocció. Per tant, aquesta màquina ja és quelcom més que una impressora.
Clar, per això diem que és millor per casa esperar-se. Sí, sí.
Vale. Tema postres...
Tema postres, mira, nosaltres quan vam començar pensant amb les pastisseries, no? Llavors, el procés que tenim a dins és el mateix procés que seguiries a fer un pastís, no? Que tu, bàsicament, vas fent capes,
sí,
i amb una màniga pastissera o amb el que vulguis,
sí, sí,
i fins que acabes i al final fas una decoració, doncs tot això ho pots fer amb la màquina, també.
I el gremi de pastissers, us ha dit alguna cosa? Està molt a favor, no està tan a favor? Diguem, doncs, feu el que vulgueu?
Doncs,
o està a favor de l'obra?
Doncs és una mica cultural.
Sí, eh?
És a dir, nosaltres estem tenint millor acollida a Estats Units o a Àsia que no aquí. No és un tema de que la gent tingui por de que això els hi tregui la feina, no, perquè al final no deixa de ser també una eina pel pastisser.
Sí, clar.
Vale? I llavors, el que tot el que serien, per exemple, decoracions, ho pots fer molt més ràpid i molt més acurat,
sí,
però això no treu que la gent, quan vulgui un pastís, segueixi anant al mateix lloc on va ara.
Clar,
no?
clar. Has portat aquí, Estefania, entra, la productora Estefania Burgos, sempre pendent, dius, has portat xocolata blanc?
He portat xocolata que...
És xocolata negra.
És de diferents colors, crec.
Ah,
perquè,
molt bé.
Sí, és una cosa que ens ha demanat un client i hem aprofitat, sí, que ho teníem.
Us ha demanat un client, xocolata?
Sí, sí, sí.
Anda, estic veient ara unes formes de xocolata.
És la pots treure, com... Sí, sí,
sí, sí.
Són per vosaltres, vull dir, no?
Ah, molt bé. És xocolata amb diferents... són diferents figures.
Sí.
Això és comestible?
I tant. Això és xocolata. O sigui, no té res... Això és xocolata del fabricant.
Sí.
I el que hem fet nosaltres és fer-la servir per fer això que veieu, no? I ara el que estem treballant és de fer diferents xocolates. Evidentment, el gust de la xocolata serà exactament el mateix que,
sí,
té, sense donar-li aquesta aparença. Però, evidentment, això per nens i per famílies amb nens, doncs és un tema més lúdic, si
clar,
vols.
Clar, clar. He vist que hi ha unes figures, com un cor. L'Estefania acaba de dir, oh, la Hello Kitty.
Sí.
Bé, sí, 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 bueno, és així.
Tenia la Hello Kitty, el Garfield, i això és clar, Line Friends. És una cosa que és
clar,
més d'Àsia que d'aquí.
I entenc que es poden fer formes les que tu li diguis a la màquina.
Exacte.
Com si són,
sí,
les inicials o fins i tot la cara del nen o de la nena que fa,
sí,
l'aniversari.
Exacte, sí, sí, sí.
Clar. O la cara de l'escut, o l'escut de l'Espanyol, o del... clar, clar, això,
sí,
és,
sí,
fantàstic.
Sí.
Estefania, doncs haurem de provar, no?
Sí,
entenc,
sí,
que sí. Això és xocolata de diferents colors? Entenc que el color és un colorant i punt.
És un colorant, sí,
vale,
sí. Això és una base de xocolata amb un colorant alimentari, evidentment.
Sí,
sí,
sí, sí, sí, sí. I sap a xocolata?
Home, ha de saber xocolata perquè només porta xocolata.
Sap a xocolata.
De moment, Estefania, no és la dona prova, no és la mujer... què tal? Bastant. Estefania acaba de provar.
Està,
sí,
boníssim.
Sí?
És xocolata blanca, sí, sí. Que gràcia.
Però no té res... No li hem afegit res, eh? La xocolata tal qual ve del fabricant.
A quina hora l'heu fet, això? És d'avui, d'ahir?
Jo crec que és ahir, aquesta.
És d'ahir, eh?
Sí, sí, sí. Però bueno, la xoco és bastant... Aguanta molt bé. No és com el pa.
Clar, clar, sí, clar, sí, clar, 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 clar. Bueno, vaig a provar.
Sí, no?
Sí, sí.
Quin t'agafes, tu?
Bueno, aquest de color verd.
El
Line Friends.
El blanc m'empalaga.
Es pot fer amb xocolata negra, amb xocolata la que vulguis.
Xocolata. Entenc que radiofònicament no sigui molt amable, això. Ho entenc, eh? Xocolata.
Però, bueno, el mateix que fas amb xocolata,
boníssim,
ho pots fer amb gominoles o amb el que et vingui al cap. Sí, sí.
I la màquina, com sap que ha de fer... Bueno, clar, com sap que ha de fer gominoles, no? Tu li poses els ingredients que tu vols.
Exacte.
Però les textures... Clar, tu ara podies... Estefania, és el segon, eh?
És pel Toni.
S'ha animat, Estefania, després... Ai, la bàscula. Sí, és pel Toni, que sí. Clar, tu has de programar a la màquina, li has de dir... el tipus de textura, que entenc que la màquina ja t'entén, no?, en aquest llenguatge que li aneu dient. Has de fer una textura que sigui tova, tipus gominola, o has de fer una textura plana... No sé.
Bàsicament, el que la màquina ja coneix molts ingredients. Llavors tu dius, imagina, tu ets un cuinetes i inventes un ingredient nou,
sí,
i tu li has de dir a la màquina, escolta, el meu ingredient s'assembla a... I a partir d'aquí, la màquina agafa el teu, s'assembla a, fa uns testos i diu, vale, s'assembla, però és una mica diferent. Però ja això tot ho fa la màquina, tu no has de fer res.
Deia Miguel Ríos a una cançó. Està rico, Toni? Sí, sí. Bueno, això no ho deia Miguel Ríos, sí, sí. És que el nostre tècnic, Toni Huguet, també és l'home de prova. I sí, sí.
I està viu, Està viu,
sí,
encara.
Està viu. Sí, jo també. Si veieu que començo a parlar raro... No, que va, al contrari. Deia Miguel Ríos a una cançó, este és el tiempo del canvi, el futur se puede tocar. Bueno, podem tocar el futur. Estaves parlant de mesos, mesos, ara estem a juny de 2020, amb aquest any que no està sent molt maco, que diguem. Jo crec que igual cap a Setmana Santa de 2021, bueno, estiu 2021, anem a donar un any, es podran començar a tenir màquines, impressores 3D a casa. Hi ha gent que les té, hi ha gent que les té. Però que puguin imprimir i posteriorment degustar aliments.
Sí, sí, la imprimiran i cuinaran, les dues coses.
No es pot parlar encara de preus?
No, pensa també que és una tecnologia i un electrodomèstic completament nou, i llavors normalment el que, des d'un punt de vista d'adopció del producte, doncs és la gent que vol ser la primera de tot, la que comprarà, no? Si tu estàs a casa i no tens ni idea de per què serveix això, ni que valgui un euro no el compraràs, evidentment.
Clar. Segurament, en empreses com Natural Machines, que són de fabricar productes totalment del segle XXII, pràcticament, tindreu el cas, estareu preparant coses que encara no es podran dir, o, si no les esteu preparant, esteu pensant en prototips, projectes, de dir, i mira, i a més, a mi m'agradaria saber un a més d'aquests. És a dir, què esteu pensant pel consumidor del segle, home, no del segle XXII, però sí d'aquí 15-30 anys?
Doncs la nostra ambició com a empresa, evidentment, és que això sigui un electrodomèstic comú a les cases, com avui podria ser el microones. El que nosaltres estem treballant molt i ens estem adonant que és una cosa que potser no havíem tingut al compte a principi, però que les nostres societats, diguem, en l'hemisferi nord, és cada cop més important, és unificar el que és el que tu menges amb l'impacte amb la teva salut. I la gent cada cop és més conscient d'això. Amb la qual cosa, nosaltres el que estem desenvolupant darrere la màquina és tot un tema d'intel·ligència artificial que et permeti nutricionalment adaptar el que tu menges al que el teu cos vol. Evidentment, això necessita una supervisió mèdica, nutricionista, però al final estem fent la plataforma que et permetrà que això ho puguis fer des de casa, no haver d'anar a l'hospital, no haver de molestar-te. I això és important per nosaltres, amb l'edat que tenim avui, però és més important encara amb les nostres societats que estan envellint.
Clar.
I tot el tema d'alimentació, que ara amb la crisi que hem passat s'ha vist que no està ben solucionat, doncs es pot fer de manera remota, i encara que tu tinguis una dependència, doncs allò ho puguis fer des de casa, no hagis d'anar a un centre, no hagis d'anar a un hospital, i et puguin monitoritzar remotament. Tot això, que potser té més a veure amb la part d'això, d'intel·ligència, de cloud, més coses de software que no físiques, ho estem fent. En la part més de ferro, diguem, doncs estem desenvolupant nous sistemes que aniran a dins de les màquines i que poden anar des de... I és així, temes de visió artificial que et permetin detectar doncs què és el que estàs tu fent a la màquina, més enllà de que ho imprimeixis o no, i que això es pugui incorporar al seguiment del que tu menges, i per altra banda la tecnologia de cocció que estem incorporant també requereix que fem altres ferros, per dir-ho d'alguna manera.
Fa 5 anys, jo crec que més no, ens arriben a dir que podríem fer programes de televisió i de ràdio a través d'un telèfon mòbil, i haguessin dit, vinga, anda, YouTube en directe, de què vas? Bueno, hem vist amb aquesta pandèmia la llau de connexions en directe de webinars, es pot dir vídeo en directe, però bueno, ara de moda està dit webinars, però bueno, webinars, i que això és un no parar. Jo no sé si m'avanço molt o vaig una mica errat, en el sentit de dir, igual d'aquí a un futur no molt llunyà, podrem, exemple, necessitar un gelocatil tenint a casa una impressora 3D, és a dir, de la mateixa forma que t'envia un contracte a través del telèfon mòbil, un objecte ens podrà venir a casa si tenim una impressora 3D i tenim un servidor que li puguem demanar, escolta, necessito un gelocatil i no tinc a casa, m'estalvio un viatge a la farmàcia a les 12 de la nit. Qui diu gelocatil pot dir qualsevol tipus de medicament. Això serà enviable? No és molt boig pensar això o costarà?
Home, si tu vols imprimir-te un medicament a casa,
sí.
Necessitaràs com a mínim tenir els principis.
Sí, però si jo no els tinc...
És sí, a dir... si els tens, sí, sí que es pot. Sí,
no,
sí.
I si no els tinc...
Ah, si no els tens.
És a dir, que remotament un servei mèdic d'una clínica em digui, mira, pues, t'envio client 74-20.200 i t'ho envio, pam, i ens podrà arribar aquesta màquina? Bueno, aquesta o una altra.
Sí. El tema que tu estàs dient ja té més a veure amb la química. O sigui, és un procés que... potser al futur es pot fer. Avui, amb la tecnologia que tenim, encara no. Però no... Vaja, és el que tu estàs dient és el replicator de Star Trek, no?
Ah, no, és que jo no he vist Star Trek mai.
Oh, com sempre... que no?
No, he vist La Guerra de les Galàxies, no he vist Star Trek, no.
Doncs tenen una maquineta que fa exactament això.
Ah, sí?
Però fa tot, fa menjar, fa el que tu necessitis.
És a dir, a través d'una comanda remota, i qui diu medicaments pot dir d'un dia et ve de gust... Bueno, això ens passa cada dia. Ai, ara faria macarrons i no tinc pasta. Em fa mandra baixar al Lidl,
sí.
Per exemple. Bueno, pues, si tinc un servidor que fa aquest servei, i jo crec que, clar, parlo d'aliments, parlo de medicaments, si és viable que t'enviïn un mail,
sí.
Que és una cosa 2D, igual una cosa 3D, amb un servidor proper o no proper, és igual que ho programis, posa el plat que t'arriben uns macarrons. És difícil, vale, és difícil. Però igual... Clar, l'altre dia parlava amb les meves filles de la teletransportació. Estava en un hotelet molt maco i deia... Ara m'agradaria estar... Dic, a mi m'agradaria estar aquí. No, però si pogués estar a la platja, tocar un botó... Bueno, jo no sé si veurem o no, no ho sé. És difícil, també. Jo crec que això és més difícil encara. Però que el futur és tan... desconegut i tan meravellós a la vegada...
Sí.
Que ens podem tenir molta sorpresa al conèixer això.
Sí. Home, això, ja et dic, és una tecnologia que avui en dia no hi és, però que... Per què no?
Buah, ja sabia jo que quedaria molt parat al parlar d'aquest tema. El futur el tenim aquí, família. El futur el tenim aquí i el futur s'escriu amb Natural Machines, una empresa internacional, he vist... internacional,
sí.
Perquè he vist
sí.
Que teniu el web en diferents idiomes i diferents seus i fins i tot hi ha tuits en anglès.
Sí.
T'agraeixo molt, Emilio Sepúlveda, CEO de Natural Machines, la teva presència, la xocolata i la sinceritat a l'expressar tot això que esteu preparant de cara al consumidor i la ciutadania en ares d'un futur millor per nosaltres i pels nostres fills. Gràcies, Emilio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, són les 10:43. La Publi...
Per parlar amb el Sergi en directe, 93-409-2771 o bé 93-409-2772. Ahora yo, que vine a ser el
mundo, que mi latido es tuyo. Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Ahora yo, cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Energia? Som una companyia catalana que subministrem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua ni la terra. Està compromesa amb el planeta i estalviar és possible gràcies a Audax Energia. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Energia, l'energia que consumeixes, diu molt de tu. Alimentació, belles arts, humanitats, biologia, història... La Universitat de l'Experiència és un projecte formatiu de la Universitat de Barcelona que t'ofereix 14 programes formatius especialment dissenyats per tots els majors de 55 anys. Si vols compartir coneixements i vivències en un ambient plenament universitari, entra al web de la Universitat de l'Experiència, ub.edu/experiència, i tria la matèria que més t'agradi. Afanya't! Obrim la matriculació aquest mes de juny. 50ers, ens veiem a classe.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Va, que són 3:15 de 11 del matí, d'un matí preciós, d'un matí assolellat, d'un matí fabulós, que és la prèvia d'una revetlla meravellosa. Clar que sí, una revetlla meravellosa, amb unes intencions de futur meravelloses com poden ser la d'apuntar-te a la universitat. Per què no, família 50? Per què no, amics 50? Clar que sí. Escolta, estic prejubilat o puc muntar-m'ho per anar a les tardes a la universitat? Si teniu 55 anys o més, heu de saber que ja teniu tot el que cal per entrar a la Universitat de l'Experiència. Mira quins requisits, eh? Tenir a partir dels 50-55 anys. Ja, apto. No és fàcil això, que t'ho diguin a aquestes edats. És vostè apto. Hi ha paraules a la vida que són maques. Apto, apta i benigna. També. Alimentació, astronomia, això ho deia Woody Allen. Alimentació, astronomia, belles arts, història, un total de 14 programes per compartir coneixements, per compartir vivències en un entorn plenament universitari. T'ajuntes amb el fill. Ell va a una classe, tu vas a l'altra. Clar que sí! Què seria maco? M'encantaria veure el meu fill passejant per uns passadissos de la universitat i jo, ei, voy a la classe de los grandes, amigo, adeu, nos vemos en casa. Sí, sí, perquè els fills no se'n van. Jo no m'ho pensaria més. Visiteu el web ub.edu/experiència. ub.edu/experiència i trieu la matèria que més us agradi. Cinquenters, ens veiem a classe!
Cada dia a Ràdio Estel, Cinquenters, amb Sergi Mas. En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Família, comencem aquests minuts dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació de Barcelona dirigida a professionals, a funcionaris i, en definitiva, a la població en general que viu a municipis que pertanyen a la Diputació de Barcelona un dia com avui, dimarts 23 del 6 del 20. 1920, no, 2020. Activitats de la DIPU, coneguda familiarment com la DIPU, la Diputació de Barcelona. Bé, tinc bones notícies. El centre Respir, del qual us hem parlat molts dies, el centre Respir ha acollit durant 2 mesos 31 persones, 16 adults i 15 menors de 11 municipis de la província de Barcelona que configuraven 15 unitats de convivència. Clar, quan no et toca de prop, dius, bueno, no sé què fan, doncs aquestes coses s'han de fer. I es fan. El dissabte passat, avui és dimarts, doncs dissabte passat va ser donada d'alta la darrera família del dispositiu d'emergència dels serveis residencials d'estades temporals i respir del recinte Mundet de la Diputació de Barcelona, i aquest dilluns l'entitat ABD, que ha gestionat l'equipament durant l'estat d'alarma, ja reprèn la seva activitat habitual. El centre Respir, què és? Doncs mireu, ha acollit 31 persones, com us deia abans, 16 adults, 15 dones i un home, i 15 menors. Menors en edat compreses entre 15 dies, ojo, 15 dies i 15 anys. Algú els ha d'assistir. Doncs sí. Aquestes persones, adults i canalla, de 11 municipis de la demarcació de Barcelona que configuraven 15 unitats de convivència. Tanmateix, el número de peticions de derivació per part dels ens locals durant aquest període ha estat de 46 casos, 31 dels quals no van acabar ingressant per no ajustar-se al perfil o bé perquè van optar per un altre tipus de recurs que els oferia el seu municipi o perquè la persona va decidir al final no entrar al darrer moment. Durant l'estada d'aquestes persones al centre no s'ha produït cap situació de risc ni de salut ni de temes socials i hi ha hagut una coordinació constant amb els serveis socials derivadors que ha permet avançar en els plans de treball individual de cada unitat familiar i donar d'alta del recurs amb la continuïtat del projecte vital de cadascuna de les persones. Així, a totes les famílies que han sortit se'ls fa un seguiment social en el cas de tractar-se de casos vulnerables. La coordinació d'aquestes estades s'ha realitzat en equip amb, com us deia abans, l'entitat ABD, l'Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, el Servei d'Acció Social i els Serveis Socials d'Atenció a les Dones dels Municipis Derivadors. Per cert, la Diputació de Barcelona impulsa una àmplia oferta d'activitats digitals per als municipis i la ciutadania dins la... És que estem aquí, dins la Setmana de l'Energia. Des d'ahir dilluns fins al dia 26 de juny, la Diputació de Barcelona se suma a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible amb una àmplia oferta de recursos educatius i de divulgació que aquest any tindran un format digital, com moltes coses. En un esforç per adaptar els objectius de transició energètica de la campanya a la situació derivada de la crisi sanitària. Del conjunt d'accions organitzades per l'Àrea d'Acció Climàtica destaca l'Escape Room, un escape room virtual, anomenat, aviam el meu anglès com funciona, Sea Level Rise, on els més agosarats es poden enfrontar al repte d'aturar la pujada del nivell del mar provocada pel canvi climàtic. Això està bé, això m'agrada. Un altre tipus de joc, Juguem amb Energia. És una bateria de 6 jocs interactius que permeten aprendre a tota la família què és i com funciona l'energia. Faig un parèntesi. Què important que és això? Què important seria que a la infantesa ens expliquessin coses d'aquestes? Què és l'energia? Com són? A on va parar? A on van a parar els residus? I no los quebrados, la rel quadrada i moltes tonteries que ens ensenyen o que ens volen ensenyar quan són petits, quan són nens i que no serveixen absolutament per res. Per res. Doncs sí, Juguem amb l'Energia. És un dels jocs d'aquest escape room. I també, a més, es poden visitar les exposicions virtuals que es diuen Actuem amb Energia i l'altra que es diu Treballem per l'Energia Sostenible, que inclouen consells per estalviar energia, veus que bé, a la llar. Finalment, la campanya també proposa alguns reptes o challenges des de casa, com ara construir una cuina solar, sempre a forma digital, eh? Ara no destrossem la cuina. O, per exemple, dissenyar un pla de reducció del consum domèstic. Prèviament, des de primers del mes de juny, i conjuntament amb els Consells Comarcals, s'han organitzat també una sèrie de seminaris web sobre transició energètica i estalvi a les llars i a les petites empreses.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa 50ers de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat. 50ers, de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel.
Mira, mira, niño, 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 mira, quítame la pelota, quítame la pelota. Sembla que sigui un globetrotter. Sí, ho podria ser, però m'hauria de primar com a mínim 8 quilos. Ara parlàvem de la Diputació de Barcelona i dels seus programes de conèixer més el món de l'energia. Però si parlem d'energia i parlem de 50ers, estem parlant d'Audax Energia. A 50ers comptem amb el suport d'Audax, una companyia catalana que subministra llum 100% verda, 100% renovable. I és que, a més de subministrar energia verda a empreses i particulars, Audax Energia també produeix, important, produeix energia renovable en els seus parcs eòlics i solars. Energia neta produïda sense contaminar ni l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs contactar amb Audax tant el subministrament de llum com el de gas. Sense tràmits, sense molèsties, sense desplaçaments. Tranquil, tranquil·la, no et fan obres a casa, no et fan un forat, no venen amb la taladradora. Que no. És molt fàcil. Es diuen, arribes a un pacte, els truques, a més t'atén una persona, no una màquina. Important, important. Truques al 900, trucada gratuïta, 900-82-80-06. 900-82-80-06, on t'atendran de forma totalment personalitzada. O bé, visita audaxenergia.com. És molt fàcil. Truques, t'informes, i si et convé, que ja et dic jo que et convindrà, signes amb ells. Audax Energia!
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra.
Estefania, què faràs per la Revetlla? Què faràs? Què faràs? M'ho estan preguntant, eh? Saps allò que diuen els youtubers? M'estàis preguntando, sí, m'estàis preguntando què faràs, què faràs per la Rebella, què faràs? I què farà l'Estel? Sobretot, és que és curiós, em pregunta més per tu que per mi. Ah, diu Estefania que accepta invitacions i propostes. Perquè al principi el pla és casolà, eh? Ah, doncs... mira, accepta invitacions. Saps què podries fer? Si tens una bona invitació, queda bé i passes per los extremeños, eh? I agafes una safata d'aquelles que venen... Mira, ens van enviar l'altre dia una capsa de formatges de tots els sabors. Però formatge que, de debò, jo no sabia ni que existia. Amb unes minitarrines de melmelada, eren com... Alguien s'ho explico bé. Del tamany d'una canica, eren boles de formatge, però eren com de... Eren boles de taronja. Eren boles de taronja embolcades amb un formatge que... Oh, per l'amor de Déu! Per l'amor de Déu, Ave Maria Puríssima! És que és... És que no vull més, és que no vull sopar més... Portes una capsa d'aquestes i una capseta d'embotits. Li vaig fer una foto. Jo volia fer foto a la capsa de formatges, però no comptava... Ai, que tonto! Ai, quina memòria tan dolenta que tinc! No comptava que tinc dues filles. I quan vaig voler fer la foto, hi havia mitja capsa de formatge que ja havia desaparegut. I com no quedarà bé que jo faci una fotografia de mitja capsa, amb lo maca que és, que et posen com unes flors d'ornamentació tan maques. Escolta, passa, són los maestros japoneros, no són japoneses, són jamoneros. Maestros jamoneros, los extremeños. Clar que sí, passa per Pineda, hi ha dos establiments, dos a Pineda i una a Calella. A Pineda, al carrer Mèxic, número 3. A Calella estan al carrer, ara t'ho diré... al carrer de l'Església, número 129. I l'altre que hi ha a Catalunya estan també a Pineda, a l'Avinguda Hispanitat, número 17. Los extremeños. Escolta, jo t'ho dic, eh? És un consell. Tu mateix. Estem configurant una taula avui per fer una Rebella espectacular. Espectacular. Si no la teniu, és perquè no voleu. Ja t'ho dic jo, és perquè no voleu. Però a tot això que hem dit, d'embotits, de formatges, comences amb un parell de llaunetes d'anxoves de l'Escala. No sé què em passa, que quan faig aquesta... Que no és publicitat, que és consell. Perquè a mi productes que jo no crec, no m'agrada. Però obres un parell de llaunes que ja tenen l'oli incorporat i les deixes allà estirades, dormint al plat. Veus? No sé què em passa. No sé què em passa, que quan parlo d'això... Me les estic imaginant. Em queden dues capsetes d'aquelles. Compte que hi ha gent que es talla, obrint les llaunes aquella. No aquelles, totes. Les obres... I d'una en una. És important. Cada vegades les ganes que tens fan que això se t'acabi. Anxoves de l'Escala. Anxoves de l'Escala, Magdalena Sureda. Són úniques si són especials, eh? La que va ser filla del fundador i ànima de l'empresa durant més de 50 anys. Anxoves de l'Escala, amb aquell color fusta, aquell color brillant que t'estan dient... Menja'm. Aromes marins, sabó iodat, acompanyades, això sí, d'un bon pa amb tomàquet. Anxoves de l'Escala i a gaudir d'aquesta Rebella. Me'n vaig a casa en metro, només tenint el cap... Les anxoves de l'Escala, los extremeños, saber que arribaré a casa i tindré contractat a Audax, que tindré un bon vi de Bodegas Torres, que potser començarà amb una estrella... Bé, és que si començo no acabo. Que tingueu bona Rebella, família. Sigueu feliços.